Les dues en punt del migdia, portes obertes en aquest segon Hotel Suís de la temporada.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
L'esportiva del Sergi Cabanes està agafant una velocitat de creuer. Fa dos anys, si algú li hagués dit que estaria assegut aquí, a l'estudi de Ràdio Sabadell, amb dues de les medalles més importants penjades del coll, la plata de l'europeu de waterpolo de Barcelona i també la del Mundial de Gwangju a Corea del Sud, segurament no s'ho hauria cregut, però ara, amb 23 anys, és el moment d'agafar responsabilitats. A la selecció espanyola cada cop té més confiança del tècnic David Martín. El Club Natació Sabadell, conscients del diamant cada cop més polit, aquest estiu el van renovar amb l'etiqueta de jugador franquícia. L'aigua i el waterpolo sempre agafen especial importància a l'estiu amb diferents campionats. Pendents durant tants anys de l'èxit dels equips femenins, tant a l'Astralpool com a la selecció, que aparegui un nom masculí a la primera escena és ben noticiable i nosaltres hem cregut que mereix aquest reconeixement aquí al segon Hotel Suís de la temporada.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I com servidor s'estrena també aquesta temporada a l'Hotel Suís, el Toni González, quan vulguis.
Avui visiten l'Hotel Suís.
Després de rebre Manu Lanzarote, avui és el torn de Sergi Cabanes. A més, parlarem de les urgències de l'Hèrcules abans de rebre el centre d'esports, de l'acord entre el Potential coreà i el futbol base Arlequinat de la segona catalana, de la ressaca de les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala al Pavelló del Nord, disputades ahir, de l'estrena de la segona B d'aquest esport, d'Iker Pajares, tornant de Nantes a França, o de Clàudia Pérez, a l'Europeu Sub-23 de Trialdó.
I fora de l'hotel?
I no tan fora de l'hotel, perquè David de la Cruz és un dels 16 preseleccionats per anar al Mundial de Ciclisme de Yorkshire del pròxim 29 de setembre. El sabadellenc confia a estar entre els 9 escollits per ajudar Alejandro Valverde a defensar el mallot irisat aconseguit l'any passat. Enguany, però, té menys opcions de formar part de l'equip definitiu que ha de triar el nou seleccionador Pasqual Montparler. Tot i això, mantindrà les esperances fins al dia 20, quan la selecció es concentra a Alacant abans de viatjar al Regne Unit. Més coses, avui es disputa precisament la 18a etapa de la Vuelta entre Colmenar Viejo i Becerril de la Sierra, ja a la Comunitat de Madrid, després que ahir el Movistar amenacés el vermell de Primoz Roglic en una marcada jornada pel vent. Avui torna a la muntanya amb 4 posts de primera categoria. Roglic té ara 2.24 d'avantatge respecte a Nairo Quintana, el gran beneficiat a Guadalajara. Recordem que el belga Philippe Gilbert va repetir com a guanyador d'etapa. Més coses en futbol, també el València ha fulminat Marcelino García Toral. Després de les desavinences amb Peter Lim, el propietari del club Xe el va acomiadar ahir mateix, just a l'inici de la seva tercera temporada a la banqueta i després d'haver guanyat la Copa del Rei ara fa pocs mesos. El seu substitut, Albert Celades, ja va ser presentat ahir mateix. En futbol femení, el Barça ha agafat avantatge a l'anada dels setzens de final de la Champions. Les de Lluís Cortés es van imposar a domicili a la Juventus per 0-2 gràcies als gols d'Alexia Putellas i Marta Torrejón. La tornada es juga al Johan Cruyff d'aquí a 15 dies i encara en clau blaugrana, però en bàsquet, el conjunt blaugrana, com diem, ha anunciat un principi d'acord per fitxar Malcolm Delaney, el base nord-americà de 30 anys. Ve de jugar a la Xina i ha signat per una temporada amb opció a una segona. Retrobarà també a Svetislav Pešić, amb qui va coincidir a Munic. Per cert, el Barça es va proclamar campió ahir de la Lliga Catalana contra el Morabanc Andorra amb una cistella de Brandon Davis en l'últim segon.
Han parlat en les últimes hores.
Albert Celades, nou entrenador del València.
Sé la situación, o puedo entender la situación que pueden estar viviendo algunos jugadores, porque ha sido todo muy rápido y, como bien dices, algunos, bueno, están muy apegados al cuerpo técnico. El Valencia siempre es un toro, el Valencia siempre es un club muy difícil, es un grande, es un gigante. Sabemos dónde venimos y, bueno, vamos a intentar aportar nuestro trabajo de la mejor manera.
El tuit del día.
Tuit i data. La piscina de Can Llong serà la seu de la Supercopa d'Espanya. Dimecres 25 semifinals i dissabte 28 la final. Tuit d'aquest matí del Club Natació Sabadell. Per tant, torna al waterpolo de primer nivell a la ciutat.
De quin partit no estarem pendents?
Avui no estarem pendents, segur, d'un Olympia Bigmal Eendracht Alts de la segona divisió amateur belga. Una categoria per sobre, en aquesta primera amateur, jugava fa no gaire un exarlequinat, Brahim Afati, germà d'un futbolista que ara també està de moda, Ansu Fati.
Avui celebra el seu aniversari.
Un exarlequinat i ara entrenador de l'Igualada de tercera divisió, Mohamed Moha El Yagoubi, que bufa 42 espelmes. Felicitats!
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Segon Hotel Suís de la temporada en marxa. Avui amb visita especial a l'estudi de Ràdio Sabadell. Us ho hem anat, de fet, explicant durant tot l'estiu als informatius d'aquesta casa, també als butlletins. Hem estat molt pendents dels esports aquàtics amb el Mundial de Guangzhou. I com sempre fem aquí a Sabadell, amb un ull posat en el món del waterpolo, en la pilota groga, estem molt mal acostumats, en el bon sentit també de la paraula, als èxits del waterpolo femení en aquesta dècada, no només aquí al club, també a la selecció. Però en aquests dos últims anys també ha començat a treure al cap l'equip masculí dirigit des de la banqueta pel David Martín i amb un representant de l'Astralpool Natació Sabadell a la selecció. Sergi Cabanes, subcampió d'Europa, flamant subcampió del món a Corea del Sud. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
Dèiem, subcampió del món, subcampió d'Europa, aquesta etiqueta de sub, què? Molesta, no molesta o quedar segon d'Europa i segon del món evidentment és una gran fita?
Bueno, evidentment, a mi personalment em molesta, però em molesta del segon del món. La segona d'Europa crec que ningú s'esperava i va ser com un regal per nosaltres, però el subcampió del món ens va fer mal, ens va fer molt mal.
Clar, perquè al final suposo, per com va anar la competició en si del Mundial de Guangzhou, no? Perquè Europa, el que deies tu, igual partia una mica d'outsiders, arribeu a la final a casa, penals contra Sèrbia, que és Sèrbia, que és la millor selecció del món, però clar, és que vas al Mundial de Guangzhou, et carregues a quarts de final a la Sèrbia B, anem a dir-ho així, però una Sèrbia B és una gran potència, et carregues a Croàcia a les semifinals, que és una altra gran potència, i just quan falta fer aquell pas contra Itàlia, no sé si què va ser, Sergi, perquè igual no vau estar el millor moment en el dia D a l'hora H, o i Itàlia va guanyar més facilitats de les esperades, per què va ser?
Doncs, m'han fet moltes coses a aquesta pregunta i realment sempre respondré, intentaré sempre respondre el mateix. No vam sortir posats, crec que l'equip realment es creia que es podia guanyar el campionat del món i vam perdre un punt d'aquesta humilitat que ens ha caracteritzat tant i que el David ens ha intentat transmetre, i vam pecar d'això, vam pecar d'aquest orgull que vam treure contra Croàcia a les semifinals i de ben menysprear a Itàlia, i a Itàlia mai la pots donar per vençuda.
Itàlia, que és una altra de les grans potències del waterpolo a nivell de seleccions des de fa molts anys, ha passat ja pràcticament un mes i mig d'aquest èxit de la medalla de plata. Evidentment, la repercussió que vau rebre, suposo, des de finals de juliol, principis d'agost, no sé si estaves molt acostumat també a tanta atenció als mitjans, com ja va passar, de fet, també fa un any, no? a Barcelona, però un apaït aquest èxit o aquesta repercussió d'un mes vista?
Bueno, jo crec que mai t'acostumes. O sigui, estem en un esport en el que és molt difícil tenir reconeixement. Has de quedar subcampió d'Europa i subcampió del món consecutivament per tenir un mes de media, per dir-ho així, per ser centre del món, però del món waterpolo, perquè surts del waterpolo i a lo millor pues, no ets res. I costa, però costa adaptar-se, i ojalà m'adapti Per això significarà que la cosa està funcionant i que realment no ho estem fent bé.
Clar, tu ara tens 23 anys. Sí. Si et diuen fa dos anys, amb 21 anys, que a dos anys vista estaràs o seràs subcampió del món i d'Europa, què?
Buah, ni de conya.
Ni de conya.
És impossible. O sigui, jo amb 21 anys ho veia molt negre per ficar-me a l'europeu. O sigui, era el tercer cubre de la selecció. Òbviament no tinc el lloc guanyat, però estic treballant per guanyar-me aquesta posició. I amb 21 anys, ni de conya, o sigui, és impossible. Inclús, et diria més, ni m'imaginava que em portarien al Mundial.
Doncs imagina't. Sí. Després de l'europeu també va repetir el Sergi Cabanes amb el Mundial, perquè sí, sí. Ho diem, ets un jugador molt, molt jove de waterpolo. Has disputat també molts campionats, però com ha estat l'experiència de viure un Mundial tan lluny de casa, Corea del Sud, a l'altra punta del món, com diem, dues setmanes pràcticament de campionat, com ha estat aquesta experiència?
Bueno, a mi m'ha costat, perquè bueno, jo, a mi sempre m'agrada tenir els campionats a casa o el més a prop perquè et puguin venir a veure els teus familiars, tot això. Llavors, jo a categories, els meus pares em venien a veure, sempre han vingut a Istanbul, han vingut a Tbilisi, amb la júnior, amb la juvenil, perquè ho feien com a vacances. I a mi el fet això, doncs, de no només les dues setmanes de competició, sinó una setmana més abans, inclús una setmana més que enllaces entrenos amb Portugalete i estàs un mes i mig fora, llavors jo no estic acostumat. A mi se'm va fer raro i quan vaig arribar aquí a casa va ser com un, hòstia, no vull marxar, saps? O sigui, ara estic molt bé, necessito així com el meu espai estar aquí amb la meva gent i els meus amics. I llavors, però òbviament és una experiència que enriqueix molt i que ojalà ho pugui fer tots els estius.
Parlaves del paper que tens amb la selecció, un paper que és més defensiu, anem a dir-ho així, que aquí a l'Astralpool, tasques de defensor de boia, aquí a l'Astralpool segurament ha més responsabilitat en atac també. Deixa'm rescatar també un moment que anem a escoltar amb el Roger Benet. Anem a escoltar un dels moments també d'aquest Mundial, perquè segurament és un dels que guardis amb més il·lusió.
Este es Marlar Umbe, 10 segundos. Sergi Cabanas, bola dentro, gol! ¡Qué gran gol de Sergi Cabanas! Para cerrar esto, si no lo estaba. 12 a 8, minuto 14 para el final. No hay tiempo para más que saber si meten algún golito extra.
Sergi Cabanas, Robocop.
El Robocop.
Ara diu Dani Ballart, el Robocop?
El Robocop.
I això per què?
No tinc ni idea. És una... Sincerament, no tinc ni idea. En mi vida
un sobrenom d'aquests que fan a la tele, no?
Sí.
Sí, sí. És un dels moments, suposo, més macos, no? Perquè al final és el 12-8 contra Sèrbia, quarts de final, que dona també el passi a les semifinals. I parlaves del rol a la selecció, al final. Suposo que també guanyant, no? En presència dins dels esquemes de David Martín, cada cop més integrat i cada cop amb més responsabilitat, com en aquest moment, que al final qui no hagi vist les imatges és un llançament de 5 metres, s'esgota la possessió, la claves, diria que és en bot a l'escaire, sí. Un golaç, i suposo que content, no? Per la presència també que has tingut en aquests moments de partit.
Sí, bueno, tot això es va aconseguir gràcies a que a principi de temporada el David Martí em va dir: mira, aquest any és cert que l'any passat vas tenir un rol més defensiu, però confio en les teves qualitats de xut i en les teves qualitats d'atac. I tot i que potser pues, hi ha jugadors que òbviament agafaran tota la responsabilitat d'atac, jo vull que tu tinguis aquesta responsabilitat per part meva, per part de l'estaf i per part de l'equip, en què quan vegis un xut clar puguis tenir la total confiança de que podràs xutar i que amb tot el convenciment, amb tota la força que puguis, i que sigui gol. Llavors, a partir d'aquí, tot això ve donat, tot això va ser gràcies a aquestes paraules, i que arriben a uns quarts de final del Mundial, tens l'opció i no t'ho penses dos cops.
Ara parles de la confiança del cos tècnic, què tal amb la resta de la plantilla, una plantilla també que té noms tan veterans com el Dani López Pinedo, que viu aquí a Sabadell, com el Felipe Perrone, com el Fran Fernández, el Blai Mallarac, el bloc aquest barceloneta, que evidentment són, són majoria a la selecció, però com, com és la, l'ambient també a la selecció?
Bé, és... no et diria òbviament que és l'ambient com el club, perquè no té res a veure. Òbviament són, és com dos clubs diferents quasi, però l'ambient és bé, o sigui, no intenta que t'integris tot el rato, saps? O sigui, jugadors nous que entren, jugadors que ja estan una mica adaptant-se, que no juguen amb ells, però tot i així intenten que transmeta aquesta, aquesta confiança perquè tu puguis sentir-te com el club. És molt difícil, perquè al final doncs es tendeixen a fer grupets o a fer coses, però en cap moment hi ha un sentiment així de dir, hòstia, és que no, no pertany a aquest, aquest grup, saps?
Subcampió de, d'Europa el 2018, subcampió del món el 2019, ara què?
Ara les Olimpíades.
Clar, perquè aquesta medalla de plata us ha donat el bitllet per Tòquio. Tòquio. Sí. Clar, complicat, suposo, sabent que hi ha Sèrbia a ple rendiment, que va ser la primera selecció que es va guanyar el bitllet amb aquesta sí. Lliga Mundial. Serà un torneig allò de 12 seleccions que vaja, dificilíssim, no?
Sí, però és com tot, si tu vols optar al màxim has de guanyar els millors. Llavors, no hi ha... ens toqui Croàcia, que venia d'un nivell altíssim, i la guanyem a semifinals, en les semifinals del Mundial. Però si ens toca a Sèrbia...
S'haurà de guanyar també.
S'haurà de guanyar, ja està. No hi ha més.
Novetats també dels Jocs Olímpics, si no em dius el contrari, Sergi, perquè ho vam llegir fa un temps ja,
sí.
Dels 13 jugadors que té tradicionalment un partit de waterpolo als Jocs Olímpics, només als Jocs Olímpics, s'hauran de fer convocatòries d'11. No sé si amb això ja heu treballat a la selecció, si se n'ha parlat amb el David Martín, no se n'ha parlat encara, si tenen alguna idea en ment, perquè clar, això ja redueix dues places a un partit i ho fa encara més complicat.
Sí, bueno, jo pel que tinc entès i vaig llegir, són 13 jugadors, però jugaran 11.
Convocatòries d'11.
Convocatòries d'11, però aniran 13 i dos es quedaran fora de la Vila Olímpica.
Fins i tot de la Vila Olímpica?
Sí.
Déu-n'hi-do.
I això pel que jo vaig entendre i vaig llegir. Ara millor ho han canviat i no ho sé. I jo crec que és una... Jo em mullaré i diré que és una decisió pèssima, veient com estan les normes avui en dia.
I més amb aquest canvi de normativa, no?
Sí. O sigui, jo considero no... Hi haurà partits que no s'acabaran. Acabarà jugant a segon porter i no sé...
Clar, això et deixa, perquè ens fem una idea, són 7 jugadors de camp, de piscina sí. En aquest cas, més 4 suplents, tenint en compte que un d'aquests és el porter.
Sí.
Per tant, quedarien 3. A la mínima sí. Que 4 jugadors siguin exclosos, que en un partit de waterpolo, un que sigui una mica més dur pot passar, doncs sí. Al final...
Bueno, ho vam veure al Sèrbia-Croàcia de la Lliga Mundial, a semis crec que vas... No, a grups... si no ho recordo malament, i Sèrbia va acabar... No, Croàcia va acabar amb un jugador amb gorro. Totes les més ja no tenien gorro.
Déu-n'hi-do. Clar, això també suposo que obliga a apretar aquesta temporada, no? Sabent que són 11 i no 13,
sí.
A un li tocarà posar-se les piles, no?
I tant.
Anem a parlar també del que serà aquesta temporada aquí a Can Llong. Perquè estem Sergi Cabanes, jugador de l'Astralpoli de la selecció, a mitjans de setembre pràcticament, i clar, es presenta per davant una temporada que primer a nivell personal suposo que el gran repte teu serà aquest, no? Serà intentar estar tot l'any al Car de Sant Cugat treballant al màxim per arribar als Jocs Olímpics.
Sí, és l'objectiu principal i l'objectiu més ambiciós, però jo com ja he defensat molts cops, jo sóc un jugador del club, llavors... A mi aquesta temporada m'apassiona especialment perquè, bueno, tinc tot el suport de la junta directiva del Sabadell. Ells creuen en que jo puc liderar un projecte i, joder, això vulguis o no, dona un extra que junt amb els Jocs Olímpics estaré...
Clar, perquè al final qui no hagi estat molt atent aquí a l'actualitat, el Sergi Cabanes el van renovar el juny, si no vaig errat, per tres temporades amb el club, i a més et van posar, Sergi, aquesta etiqueta de jugador franquícia. Deixa'm preguntar-te d'entrada, ho has notat en aquesta tornada a la feina, en els primers entrenaments? Més responsabilitat o què?
No, ja ho veurem.
Moltes conyes o tampoc?
No m'han dit res. Millor es notarà quan comenci la lliga, però no hi penso gaire, la veritat.
Com es presenta la lliga, ja que parles també d'aquesta competició que comença a l'octubre, que l'any passat no va sortir com esperàveu, ni molt menys, suposo que no. Es va fer molt, molt llarg l'any. Piles renovades, piles carregades?
Sí, i ambició pels núvols.
Sí?
Jo crec que s'ha juntat un bon grup de jugadors, ho tenen clar. Tenen clar que no hem vingut aquí a passar-ho bé, i tenen clar, inclús pel Quim, ja ens ha transmès que l'ambició és màxima i que l'exigència serà màxima. Llavors, pues que ojalà surti tot com hagi de sortir.
Moltes peces noves, parlàvem aquí a Ràdio Sabadell de més d'un 50% de la plantilla que és nova... experiència internacional com el Marco Abramovic, el jugador serbi, peces joves com el Fran Valera, com l'Òscar Asensio. Hi ha aquella base, no?, per tornar a fer una bona temporada, per tornar, no sé si ja em corregiràs tu si no, però si més no per estar lluitant allò per la segona o tercera posició que havia estat l'Astral Puig lluitant els últims anys, no?
Sí, personalment considero que s'han fet uns bons fitxatges. Has aconseguit, com has dit, el fitxar un jugador que té molta experiència internacional i que et donarà un plus de control dins del joc. I després d'aquest plus, si ho pots... com dir-ho això? Ara s'ha matat la
paraula. Això sol passar.
Després tens els joves, saps? O sigui, és com el control
d'aquesta barreja entre veterania
i la bogeria dels joves que et sortiran a la contra, que seran un incordi tot el rato. Jugadors, com has dit, com l'Asensio, el Fran, el Roberto, jugadors que jo ja estic començant a entrenar amb ells, òbviament ja els conec, però mai he tingut el plaer de jugar amb ells en un equip ni d'entrenar en el mateix durant una temporada sencera, però ja veus que estan donant indicis de que òbviament no aniran a tocar-se.
Ens ha quedat clar. I et volia preguntar per un nom en concret, perquè has compartit també convocatòria amb ella a la selecció últimament, amb l'Edu Lorrio, que és el nou porter del club. S'aposta segurament per la direcció esportiva, i tu m'ho diràs millor perquè has compartit entrenaments i sabem tots el nivell també que tenia el CNB, el Barcelona, de segurament l'oportunitat, la millor oportunitat de mercat, no?, que et podia donar aquí a Espanya, assignat el millor porter disponible, tenint en compte que el Dani López Pinedo ja està al Barceloneta.
Sí, si mires l'àmbit nacional és el millor porter que podies fitxar, ho has aconseguit i llavors això et dona una confiança, però com has dit és el millor porter ara, avui dia, àmbit nacional. Ja està, només el Dani Pinedo.
I l'última que et volíem fer també, Sergi, per anar acabant, clar, suposo que també la Lliga fa molts anys, aquí portem explicant títols de Lliga del femení, de l'Astral Pool, i passa el mateix, absolutament el mateix amb la masculina, amb el Barceloneta, que a més s'ha tornat a reforçar amb els jugadors de nivell com el Miguel de Toro de la selecció, el Bodegas de la selecció italiana, l'Alexic també de la selecció sèrbia. Clar, com es planteja una competició sabent que el millor quedarà primer, segurament, segurament, si no hi ha un autèntic daltabaix, i que guanyarà els play-offs i que tornarà a guanyar un altre cop la Lliga? Això, en la mentalitat d'un competidor, com es padeix?
Bueno, tu has de saber els teus... quin és el teu objectiu d'aquesta... Saps que el Barcelona està a un altre nivell, però l'objectiu és entrar a Champions. Llavors, un cop has entrat a Champions, pots començar a somiar amb aconseguir aquest títol de Lliga que tant es resisteix. No, jo dic, si estàs amb els peus a terra, dius, pues, bueno, quan ens toqui ells, ho donarem tot, òbviament, però nosaltres anem a la nostra lliga, és per cada segons.
Doncs a treballar, en aquesta, sí, en aquesta lliga, perquè la veritat és que també havíem fet algun ensurt al conjunt mariner els últims anys, després de, insistim, un any que ha estat dolent, però no oblidem que en els últims anys fins i tot s'havien allargat les finals al tercer partit. Però sens dubte el que importa ara és posar la base d'un nou projecte de l'Astral Pool, aquí amb el Sergi Cabanes com a jugador franquícia, i com sempre unirem seguint aquí a Ràdio Sabadell durant tota la temporada. Sergi, moltes gràcies per haver estat aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell, i de part també de tot el Departament d'Esports, perquè ens tens absolutament entregats aquí, més d'un ho celebra la peixera, perquè ens encanta quan ens trobem amb un esportista professional que parla amb aquesta naturalitat i que també defuja moltes vegades del tòpic, així que per part nostra també la nostra felicitació. Que vagi molt bé.
Un plaer, moltes gràcies.
Estimats amics i amigues oients, torna Parlem d'Òpera.
En aquesta, la nostra temporada número 10, noves històries i noves músiques perquè les gaudiu plenament.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell, els dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 10 del matí.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
La història de com vaig acabar a Arizona pagant-ho tot amb el mòbil.
O com vaig pagar una paella terminis, també amb el mòbil.
O el que vaig aprendre d'un mico carterista sobre el bloqueig de targetes amb el mòbil.
Stories del Dinero, ja al perfil d'Instagram de Banc Sabadell. Descarrega Sabadell Wallet i descobreix tot el que pots fer amb el mòbil. Sabadell, sé on siguis.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell. Remember that day, we met for coffee, and you were late. Yeah, we chatted about you, and you mostly.
Dos minuts i mig i arribarem al punt de 2:45 de la tarda, després d'aquesta entrevista aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell amb el Sergi Cabanes, subcampió d'Europa, subcampió del món amb la selecció espanyola de waterpolo, i a partir d'aquesta temporada jugador franquícia de l'Astral Pool, que podrem gaudir cada 15 dies a Can Llong. Després de parlar, com diem, amb el Sergi Cabanes, toca obrir també el fil del Centre d'Esports Sabadell. No ens hem oblidat, perquè avui l'equip d'Antonio Hidalgo s'ha exercitat a Sant Oleguer per seguir preparant el segon desplaçament de la temporada. Avui estàvem revisant números a la redacció i hem descobert que tot just d'aquí a una setmana, el 19 de setembre, es compliran 20 anys de l'últim cop que el Sabadell va guanyar els seus dos primers partits a domicili de la temporada. En aquella ocasió va ser un 0-1 al Gira i un 1-2 contra la Grama, com diem, a la temporada 1999-2000. Això no s'ha tornat a repetir en el que portem de segle XXI, i els d'Antonio Hidalgo tenen una ocasió immillorable, furgant a la ferida d'un Hèrcules que ha començat amb mal peu la Lliga. Només portem 3 jornades, és cert, però el balanç dels herculans és d'un sol punt de 9 possibles, massa pobre per un equip que es va quedar a un sol partit, recordem, de l'ascens la temporada passada, i que enguany, més enllà de no tocar aquest bloc, s'ha reforçat per intentar tornar a segona divisió. Néstor Querol, mitjapunta del Centre d'Esports, és de l'opinió generalitzada, sorpresa amb aquest pobre bagatge de l'Hèrcules, però això només fa que demostrar la igualtat que hi ha avui dia a la segona B.
S'ha sorprès perquè crec que ha fet molt bona plantilla, ha renovat la major part dels jugadors, crec que és, té un dels millors, un dels majors pressupost de tota la categoria, i això demostra lo difícil que és, no, la segona B, de traure's punts. Crec que cada vegada els equips se reforcen millor, se treballa millor, i és cada vegada més complicat traure's tres punts.
Doncs, com diem, opinió generalitzada, que cada cop costa més la segona B a tots els equips punters, sigui el cas, per exemple, també, com hem vist en aquest inici de Lliga, del Nàstic de Tarragona. Però a l'altra banda, de l'altre cantó de la balança, i com parlàvem abans de xifres, tots també sabem de l'historial del centre d'esports, el Rico Pérez, el José Rico Pérez contra l'Hércules. De fet, en aquell estadi només s'ha guanyat una vegada, va ser contra l'Alicante, contra els Arculans. Atenció, el balanç és de 2 empats i 12 derrotes, les últimes 7 de forma consecutiva. Per tant, com diu el del Grau de Castelló, millor un Hércules ferit que no pas un Hércules en ratxa.
Està clar que millor pillar-los en un mal moment que en un bon moment. Això no vol dir que tenim que anar confiats a pensar que ells van a perdre balons, van a crear errors. No crec que tenim que caure en aquest aspecte. Tenim que ser valents, sobretot, i a veure si alguna vegada per totes ja cauen els tres punts.
Doncs tocaria, la veritat, guanyar el José Rico Pérez. Seria la primera vegada de la història, repetim, contra l'Hércules. Una afició, la de l'Hércules, que segurament, veient com veient precedents i veient la sang calenta que sol tenir, doncs tindrà poca paciència amb el seu equip. Qui coneix molt bé aquesta afició és Adri Cuevas. El de Jerez va jugar al Rico Pérez una temporada i mitja, la 2014-2015 i la primera part del 2015-2016, i sap com se les gasten a Alacant, i això que a ell no li va anar pas malament la primera, en aquest cas, de les dues campanyes, on va marcar 5 gols en els 22 partits que va disputar. Però avisa Adri Cuevas que l'afició de l'Hércules té poca paciència i això ho poden aprofitar.
Se van a encontrar una situación seguramente difícil. Tenemos que sabemos que es un gran equipo, que tienen que sacar esos puntos, van a ir a muerte, pero esperemos que, sabemos que la afición esa, bueno, sé que la afición esta es exigente, y bueno, si se les complica un poco los primeros minutos y nosotros la chuchamos y estamos en el partido desde el principio, se les puede poner cuesta arriba.
Per fer-nos una idea, avui estàvem repassant també informacions que arriben des d'Alacant, on parlaven, per exemple, del pitjor inici de la història de l'Hércules a la segona B, que cap equip que ha aconseguit un punt dels primers 9 en joc ha acabat primer la Lliga, estaven amb aquestes estadístiques també, o que fins i tot es troben en una situació compromesa el tècnic Lluís Planagumà i el director esportiu Portillo, tot i haver portat l'equip, com diem, a l'última eliminatòria del play-off d'ascens a segona divisió la temporada passada. Tornant a Adri Cuevas, recordem a més el millor, segons vosaltres, en l'empat del 0-0, en aquest empat sense gols contra el València de Mestalla, i que ha de guanyar també galons en els esquemes d'Antonio Hidalgo. L'andalús, de fet, va revifar a finals de la temporada passada, després d'un any col·lectiu gris, i amb lesions com les de l'Antonio Romero, tindrà molta presència aquesta temporada a la medular. Així es troba ell ara mateix.
Con ganas de aportar este año, de sacar esto para adelante, del proyecto que hay, concienciado de toda la afición, y la verdad que con muchas ganas, trabajando, como se dice, desde el primer día, y bueno, esperemos que den sus frutos, pero no hay que relajarse.
I la situació dels lesionats. Tot apunta que Boris Garros encara no serà de la partida diumenge a 8:15 PM a l'estadi José Rico Pérez. Recordem que el davanter està en la part final de la recuperació de la lesió muscular que va patir el bíceps femoral. S'espera, això sí, que pugui debutar amb la samarreta arlequinada la setmana vinent a la nova Creu Alta davant la Nucía. Parlant de davanters, per cert, des de Alacant també apunten a la possible reaparició també de l'home gol de l'Hércules, Carlos Martínez, que encara no ha jugat aquesta temporada. Per contra, el Sabadell, Àngel Martínez i Grego Sierra, que recordem van picar de cap la setmana passada en el partit contra el Mestalla, arribaran sense problemes per jugar aquest partit a Alacant. Recordem l'horari diumenge a 8:15 PM, des de mitja hora abans, des de les 7, en directe a la sintonia de Ràdio Sabadell.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I no deixem el centre d'esports. Anem a parlar ara del seu futbol base, perquè abans d'ahir es va anunciar un acord amb un club de Corea del Sud, concretament el Futbol Club Potential, perquè totes dues entitats col·laborin plegades. Aquest Potential és una escola de futbol base amb seu a Suwon, fundada per Seungwoo Lee, si recordareu, aquell exjugador del Barça fins fa no gaire, que ara juga al Sint-Truidense de la primera divisió belga, i el seu director a Espanya és un bon amic d'aquesta casa, ara també director esportiu del Sabadell Nord, José Quereda Pirri. Com estàs? Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Un plaer saludar-vos un altre cop.
Bé, Pirri, d'entrada, ens ho explicaràs millor que ningú. En què consisteix aquest acord entre, ja no només entre el Centre d'Esport Sabadell, perquè hem vist altres clubs com el Terrassa, però sobretot per la part del Potential. En què consisteix?
Sí, nosaltres, bueno, el club ha portat nou jugadors d'allà de Corea. És una cosa que ja estava prevista fa 2 mesos. Jo estic col·laborant amb aquest club des del mes d'abril, li faig la metodologia, planificació esportiva de futbol base, i tinc molt bona relació amb el seu president, que fa el germà del Seungwoo Lee, que és el seu John. I bueno, i estic portant al club, i em van comentar la proposta, la idea de portar jugadors aquí, entrenar en diferents clubs, i jo em vaig posar bueno, club per poder entrenar a nanos. I la veritat és que bé, i bueno, hem arribat a un acord amb el Centre d'Esport Sabadell i amb el Terrassa també, i bueno, en aquests dies també farem un acord amb un altre club, i bueno, pues si tenen d'entrenar, en que si ve aquest equip al gener a fer un estat, puguin jugar un partidet, entrenar a tarda, i també donem la possibilitat de que el nano que sigui d'aquest equip, si vulgui anar a Corea a setmanes de juny, juliol i agost, pugui entrenar ja amb un equip coreà, amb el Potential, i bueno, viure l'experiència, que és molt maca.
Perquè la idea no només és que els jugadors tinguin una estada aquí, no? A Sabadell, a Terrassa, bé, on sigui, que sigui d'acord aquest Potential, sinó també de nodrir de jugadors de Corea del Sud el futbol base dels equips d'aquí, no?
Correcte, és un club formador, o sigui, no és un club que vulgui guanyar lliga, és un club amb dos equips només, perquè s'ha fundat el 2017 i ara hi ha un altre equip en construcció que es farà ara, que és el sub-15. I el que bona és això, o sigui, tindre jugadors per sortir fora, per vindre a Espanya concretament, i per jugar aquí. O sigui, nosaltres el que farem és des d'allà preparar els jugadors el millor possible, perquè, bueno, perquè quan arribin a Europa, o concretament a Catalunya o a Espanya, doncs es trobin el futbol que potser allà no tenen, no?
Parlaves que portes uns mesos amb aquesta col·laboració des de la primavera. Com va sorgir aquesta possibilitat amb el germà, com diem, del seu Ngoli?
Sí, jo quan vaig deixar a Formentera el mes de desembre va posar contacte al seu John Lee per fer-me una proposta per marxar al gener, i bueno, pràcticament havíem arribat a un acord, però bueno, la malaltia del meu pare i després la mort del meu pare, doncs ho va trencar tot, no? Jo vaig quedar allà, aquí a Sabadell, i bueno, quan ells van vindre a Forestat, jo vaig estar amb ells veient entrenament, vaig anar a un torneig d'Andorra també, i bueno, i em van dir a veure si els podia ajudar a portar tot això, i li vaig dir que sí, tot i que no tinc temps, perquè amb la televisió espanyola, amb el Sabadell Nord, i és que no tinc temps de res, però bueno, per futbol sempre es treu el que pot. I bueno, vam fer una proposta per això, si volia portar les seves coses a Espanya, fer gestions, i jo li vaig dir que sí, clar, evidentment. I jo vaig entrenar al Seungwon, jo vaig entrenar a la Gramenet fa 4 anys. Vam tindre molt bona relació, i bueno, vaig convidar a anar un mes a Corea, a veure les instal·lacions, manera de treballar, tot això que estàvem, diguéssim, fent des d'aquí, doncs, bueno, veure una miqueta plasmat al camp.
Què tal aquest viatge a Corea del Sud? Què tal les instal·lacions del Potential allà?
Molt bé, em va agradar molt, sobretot, em va sorprendre molt això, no?, que entrenen 4 dies a la setmana, 2 hores cada dia, amb molta intensitat, són molt respectuosos, són molt generosos també, o sigui, jo vaig anar una setmana i cada dia que anava a dinar o a sopar, o sigui, semblava un bateig, no?, una comunió, no?, perquè hi havia sempre molta gent, no?, o sigui que, bueno, la veritat és que van portar molt bé, i és una sensació i una experiència diferent, perquè veus que allà tenen valors, que potser aquí sí que costa més tindre-ho o treballar-lo, no?, però bueno, és un plaer i luxe treballar amb aquesta gent, perquè et deixen treballar, et donen molta confiança, i això, bueno, transforma en seguretat.
I els nens suposo que encantats, no, aquí?
Sí, estan molt contents. La veritat és que, bueno, ara s'han aficionat a veure... tenim un col·laborador, que és el meu cosí, el Pol Arnaldos, que, bueno, que els hi posa la sèrie La que se avecina, i els agrada molt. Després tenim a la Virginia García també, que està coordinadora al Salt Nord, que també ens ajuda molt amb el tema del transport, organització, i li agrada molt, bueno, als morros, que tampoc ho havien catat mai, o sigui, cosetes així que et crida l'atenció, no?
Quan prova la gastronomia d'aquí és un altre món, eh?
Sí, sí, exacte. Aquí troben a faltar molt al picant. Però ja et dic que es treballa molt bé i que estan molt contents, i sobretot els clubs ens han acollit molt bé, amb molta confiança, han jugat tots partits, entrenen 3 dies amb un club, 2 dies amb un altre, o sigui, estaran del 29 d'agost al 14 de setembre ja marxen, i la idea és que tornin ara al gener com a potència, li ha de fer un start de 20 dies aquí a Barcelona, i amb els clubs que tenim aquí per col·laborar, que ja tenim l'acord verbal i només falta signar-ho, bueno, doncs tirarem cap endavant i podran nutrir jugadors nostres, perquè la idea dels pares i dels jugadors del club és que els jugadors d'allà surtin a jugar aquí a Espanya, i de fet ara vindran 3 jugadors aquí al mes de setembre, octubre, que quedaran aquí a un equip català concretament, però encara no puc dir res més.
Doncs ho deixarem aquí en aquest misteri. José Creda Pirri, director, com diem, a Espanya, d'aquest Futbol Club Potential, moltes gràcies per haver-nos atès i molta sort també amb aquest projecte, que esperem que es vagi expandint cada cop més.
Un plaer, us agraeixo en nom del Futbol Club Potential l'interès en fer publicació aquest acord amb el Sabadell i en donar-nos a conèixer aquí a la ciutat. Una abraçada a tots.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Igualment, amic. Ciao, ciao.
Hola, sóc Ainara Ferrer, portera del Club Natació Sabadell, i us recomano escoltar l'Hotel Suís cada migdia a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts i arribarem al punt de 3:15 de la tarda en directe a l'Hotel Suís, segon de la temporada. Anem a parlar ara de la segona catalana, perquè els tres equips sabadellencs es van estrenar en derrota a casa i ara treballen per buscar els primers punts de la temporada. El Sabadell B, per exemple, és el primer cué de la categoria. Després de caure golejat per 1-4 contra l'Atlètic Gironella a Olímpia, l'entrenador Nacor Bueno adapta amb marxes forçades el seu jove equip a una categoria exigent com aquesta.
No tenemos que pensar más allá, simplemente tenemos que pensar en seguir mejorando todos, en empezar ya a conocer la categoría, que ya el otro día nos dio la bienvenida, y a partir de aquí cualquier campo es propicio pues para sacar los 3 puntos, ¿no? No tenemos otra mentalidad que ir este fin de semana a sumar los 3 puntos, después pasará lo que pasará, pero vamos con esa ambición y con esas ganas.
El filial Arlequinat, que visitarà diumenge a les 12 la Torreta, rival que va empatar en el primer partit. Serà l'únic dels tres equips de la ciutat que jugui diumenge. Els altres dos ho faran dissabte, al Tibidabo a les 4 a Torelló, i després de perdre per 2-3 davant el Calaf a Torre-Romeu. El tècnic Jesús Díaz Vaquero espera no acabar amb la mateixa sensació d'haver desaprofitat una bona oportunitat de puntuar en l'any del retorn a segona.
Que no nos suceda lo que en esta primera jornada, porque hicimos un gran partido, pero a pesar de ello, algún error individual de concentración atrás, pues en esta categoría pues se paga más que de la que veníamos en tercera, y eso allí pues en campo del Torelló pues tenemos que evitarlo.
I al tercer en discòrdia, la sabadellenca visita precisament el primer butxí del Tibidabo, el Calaf. Jesús Rueda Betis, el tècnic, reconeix que ha demanat informes al seu homòleg Vaquero per estudiar una mica millor el rival.
Es un equipo también recién ascendido, pero que el año pasado hizo unos números muy buenos y va a ser un rival difícil. Yo más o menos he hablado también ya con Vaquero y me ha informado un poquito y bueno, va a ser un rival complicado de ganar también.
En el primer partit, l'equip taronja va caure al Municipal de la Creu per 0-1 contra les franqueses. El Calaf Sabadellenca arrencarà demà passat a les 7. Queden 2 minuts per arribar a 3:15 de la tarda. Fem la segona i última aturada en el camí i de seguida seguim aquí en directe a l'Hotel Suís amb futbol sala o triatló.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@serpropietatsbd.com.
Us parlem ara d'una novetat a Sabadell. Sabeu quantes vegades de mitjana mirem el mòbil al dia? Més de 150. I sabeu que fins a un 46% de les compres que es fan per internet són recollides a la botiga física? Amb això últim, us volem dir que una compra per internet no ha de ser cap impediment per al comerç local. Tot al contrari, només cal fer que el teu negoci tingui presència a internet. I aquí arriba la novetat, sabadellretail.cat, una nova plataforma online perquè el comerç de proximitat pugui mostrar la seva oferta i proposta comercial de productes i serveis als usuaris de Sabadell. I tot pel mitjà més utilitzat per tothom, el WhatsApp. Ara ja no tens excusa. Sabadellretail.cat t'ajuda a posicionar el teu negoci i a treure'n el màxim rendiment. Digitalitzat, i ja saps, els teus clients i el teu negoci a un sol cop de clic. Informa't en el web sabadellretail.cat o truca al 93 713 6645. Sabadellretail.cat, connecta a les botigues.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I com us dèiem abans de la publicitat, hem de parlar ara de futbol sala, perquè Sabadell ha gaudit aquests dos darrers dies amb la celebració de la Copa Catalunya d'aquest esport, de les finals que es van disputar ahir en un pavelló del nord pràcticament ple a vessar. L'Indústria Santa Coloma i el Penya Esplugues es van proclamar campions, els primers contra tot pronòstic, mentre que les segones van repetir per quart any consecutiu. Les del Baix Llobregat van fer valer la seva categoria de primera divisió per golejar, volíem dir, l'Eixample de segona per 0-4. Acte seguit, els colomencs van protagonitzar la sorpresa de la nit. 6 anys feia que el Barcelona no perdia la final de la Copa Catalunya. Ahir ho va fer per 4-3. L'Indústries va ser un autèntic mur en defensa, amb el porter Miquel Feixas com a màxim exponent. Després de l'entrega de premis, xerràvem uns minuts amb el president de la Federació Catalana de Futbol, el sabadellenc Joan Soteras. Amb el president de la Federació Catalana de Futbol, amb el sabadellenc Joan Soteras. Joan, què tal? Bona nit ja.
Bona nit.
Bé, minuts després de viure una de les diades més emocionants, no?, del futbol sala aquí a Catalunya, perquè, clar, veure una final aquí a casa, a Sabadell, i que hagi transcorregut, com ha transcorregut al final, amb sorpresa de l'Indústries, vaja, per l'espectador suposo que immillorable.
Sí, jo crec que ha sigut un molt bon partit de futbol sala, dos grans equips, Barça no l'hem de descobrir i el Santa Coloma tampoc. Aviam, és la festa del futbol sala català, doncs, ja que és la màxima competició que organitza la Federació Catalana de Futbol, que és la Copa Catalunya, i doncs molt content per haver-la fet a Sabadell, per haver-la fet a casa meva i, a més, per haver tingut l'èxit que ha tingut.
Perquè al final, Joan, estem parlant d'una semifinals, una final, però avui s'ha donat la circumstància que, clar, es feia primer la final femenina, es buidava el pavelló i després es feia la final masculina, i a nivell d'assistència pràcticament les xifres són similars. Per tant, suposo que també satisfacció en aquest punt, no?, en veure que la igualtat a nivell d'espectadors entre la final masculina i la femenina ha estat molt parella, molt semblant.
Sí, bueno, el femení, penseu que el futbol sala femení cada vegada té més adeptes, que a vegades hi ha més gent que els agrada i que el ve a veure, i després, doncs, bueno, hem buidat el pavelló, l'hem tornat a omplir fins a dalt de tot, i hem fet la final bona, que és la del Barça, diguem, la final sènior, i, bueno, jo crec, doncs, que ha sigut un gran espectacle, i amb ganes, doncs, de repetir més finals com aquesta, i jo crec que el futbol sala és un gran espectacle.
I més aquí a Sabadell, no? Perquè si al final recordem també, per exemple, l'eliminatòria de Copa de la Pia contra el Barça, el Catalunya-Brasil també de fa uns anys, que la Pia com el club tenen molts seguidors a segona B, veus els pavellons que estan plens a vessar, al final aquesta ciutat ha demostrat que fins i tot podria, ja sé que vostè és un home de futbol també, i no, més que de futbol sala, però aquesta ciutat podria també tenir una categoria superior a la que té actualment.
Sí, doncs clar, això no depèn de la federació, depèn dels clubs de Sabadell. Tots sabem que hi ha la Pia, que hi ha la Colmatació, hi ha clubs que podrien arribar a ser potents en futbol sala, però bueno, l'important és que Sabadell té un marc incomparable com és aquest pavelló del nord. Nosaltres aquí, ja, des que soc president, ja hem portat la selecció catalana, ara hi portem la final de la Copa Catalunya, i bueno, com que Sabadell ens acull molt bé, Sabadell ens tracta molt bé, doncs evidentment intentarem portar més vegades i més coses.
I ja l'última per acabar, i em sortiré una mica del guió també, però han estat unes setmanes especials, ja li parlo més com a soci del centre d'esports i com a expresident del club. Suposo que bones notícies que d'una vegada per totes hagi estabilitzat, i vostè que va estar present a aquesta roda de premsa amb el Pau Morilla Giné, un dels nous inversors d'aquest grup d'inversors, bones notícies, suposo, des de com a expresident, com a soci, que la vessant institucional del club d'una vegada per totes estigui estabilitzada.
Bé, jo puc ser president de la Federació Catalana de Futbol, però jo el primer que sóc soci del Sabadell i sóc del Sabadell de tota la meva vida. Per tant, jo vull el millor pel Sabadell, vull el millor pel meu club, i evidentment si aquest senyor Morilla, que el vaig veure una persona molt sèria, igual que el senyor
Calzada,
que el senyor Calzada, que també és una persona molt sèria, estic molt content que aquestes persones doncs hagin arribat a un acord, que estiguin al costat del meu club, i evidentment per part meva personalment tindran tot l'apoyo que els faci falta, i com a Federació Catalana de Futbol dintre de la legalitat també sempre tindran tot l'apoyo institucional que els faci falta.
Doncs Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol, moltíssimes felicitats per aquesta organització impecable de la Copa Catalunya de Futbol Sala masculina i femenina.
Gràcies a vosaltres.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Arribar a les 3 de la tarda, aquesta era la conversa que manteníem ahir amb el president de la Federació Catalana de Futbol, amb el Joan Soteres, després de la disputa de les finals de la Copa Catalunya al Pavelló del Nord, un escenari que ha acollit en els últims anys, per exemple, ja també la Copa del Rei de Futbol Sala, aquella eliminatòria entre la Pia i el Barça, o també un Catalunya-Brasil amistós d'aquest esport. No deixem precisament el futbol sala, perquè aquest cap de setmana arrenca la competició a la segona B amb els nous projectes de l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell que es posen a prova i, en tots dos casos, amb l'aspiració de quedar a la part alta de la classificació. Ara ho repassarem també perquè hi ha novetats aquesta temporada a la competició. Sergi Parc, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
I també serà el primer cop en molts anys que en el vestidor Escolapi, atenció, no hi trobem la figura de Llorenç Tarrés.
Ell mateix en un post d'Instagram ha donat les dades: 31 anys vinculat amb l'Escola Pia i 22 amb el primer equip. Per tot això,
que ell en té 40, per tant, fent comptes fàcils des del 18.
Tota la vida, es podria dir. Homenatjat, per això va ser Llorenç Tarrés en el memorial dedicat precisament al seu pare el dissabte passat, i l'equip, per cert, amb un final feliç perquè l'Escola Pia va acabar guanyant per 5-4 al Sala 5 Martorell. Ja veurem què acaba fent Llorenç Tarrés. El que sí que sabem és que és una figura de pes que ja no hi serà dins del vestidor Escolapi, i els seus companys això ho notaran. Per exemple, un dels altres jugadors que porten molt de temps a la Pia, Jordi Torres.
És complicat, no? Per mi aquest tipus de figura és complicat de comparar-ho amb altres, no? Nosaltres, doncs, per exemple, que amb el grup que estem, doncs, amb el Santi o amb el Josep Font o amb el Pol Viada, doncs, que som de la mateixa edat i que ara, doncs, som els més veterans de l'equip, creiem que aquesta figura és molt complicat, no?, d'igualar. Vull dir que nosaltres intentarem fer tot el que puguem a les nostres mans, però crec que Llorenç, per lo menys hauríem de penjar la samarreta allà al pavelló, no?
Un Llorenç Tarrés, que si tot va bé també l'escoltarem en els pròxims dies aquí en directe a l'estudi de Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, i que podríem dir, Sergi, que la seva marxa està l'excepció.
Sí, perquè més enllà dels fitxatges de Santi Sauquillo, Carlos Povedano i, evidentment, la novetat a la banqueta, la tornada de Pedro Donoso, els clàssics de sempre, el Santi Sardà, el mateix Jordi Torres, Pol Viada, tots aquests segueixen jugant per l'Escola Pia un any més. I pel que fa al debut en Lliga, Pau, serà el dissabte a les 6 al carrer Garcilaso, a Can Colapi, contra el Barceloneta, que és un equip que l'any passat les va passar magres per salvar-se, però que ara, segons explica el mateix jugador Jordi Torres, arriba d'aquest estiu ben reforçat.
És un equip que s'ha reforçat bastant, que ha fitxat a bons jugadors, vull dir que no té res a veure amb la Barceloneta els últims anys, però que potser era un equip una mica més modest a nivell de plantilla i de recursos econòmics, sinó que al contrari, aquest any ha fet una plantilla pues potent per, jo crec que serà mitja taula amunt, i bueno, crec que és un partit trampa, que no ens podem confiar ni molt menys, i que hem de començar pues amb aconseguint els 3 punts, no?
Un d'aquests fitxatges, per cert, del Barceloneta, Àlex Borrego, qui era capità del club fins la temporada passada. Doncs pel que fa a la Pia, com diem, demà passat a les 6 contra el Barceloneta, demà passat a les 6 també s'inicia el camí del Natació Sabadell de Borja Burgos. Ens hem d'acostumar a posar-li aquesta etiqueta, l'exentrenador Escolapi, que recordem que ha agafat el relleu de Diego Blanco a la banqueta nedadora.
Exacte, nou entrenador, i a diferència de la Pia, també amb el vestidor totalment renovat, amb més de la meitat de plantilla nova, i per això Burgos creu que una pretemporada més llarga els hagués anat millor, tant per conèixer millor entre el cos tècnic com amb la plantilla aquesta renovada del Club Natació Sabadell.
Se'ns ha fet una mica curta a nivell de número d'entrenos
la pretemporada, per això que comentes, perquè al final no només m'han de conèixer a mi nou, que és el que pot passar en un equip, entre cometes, habitual, sinó que m'han de conèixer a mi i ens hem de conèixer entre tots, perquè, com bé comentes, només segueixen quatre jugadors l'any passat i això pues, bueno, fa que la construcció de l'equip pues, partim des d'un punt de partida una mica més inferior o més complicat que el rival, i en aquest sentit se'ns ha fet una mica curta.
Ho anirem repassant durant tota la temporada a l'Hotel Suís, però moltes cares noves al Club Natació Sabadell, amb un denominador comú, i és que molts han arribat del planter del Barça i el Santa Coloma, les dues potències del futbol sala català, i també del CCR de Castelldefels. Han arribat un parell o tres de reforços. Recordem el campió pràcticament invicte de la temporada passada, amb molta diferència. El debut del Natació Sabadell, Sergi?
El debut, com deia, serà també el dissabte a les 6 de la tarda. En el seu cas, una mica més complicat que el de la Pia, perquè serà la pista del Bellsport Hospitalet, que és un dels equips cridats també a estar a la part alta d'aquesta segona B. De fet, Burgos considera que és un dels favorits a l'ascens. Fa uns dies, curiosament, el club i el Bellsport es van enfrontar en un amistós, al qual Burgos ens ha dit que no va ensenyar, evidentment, totes les cartes de cara a aquest primer partit de Lliga.
Per exemple, no vam fer res d'estratègia ni de 5 contra 4, perquè no volíem donar massa informació a una setmana del primer partit. A sobre, en aquestes primeres setmanes que la gent, entre cometes, però no tenim informació de ningú, pues era un bon moment, jo crec, per amagar-ho. I sí que és cert que bueno, teníem algunes baixes de jugadors i en principi que estaran tots bé per aquest cap de setmana, i bueno, sí que el nostre joc podia variar una miqueta.
Doncs recordem, partit també a les 6 de la tarda, en aquest cas a domicili, pel Club Natació Sabadell. L'estrena arribarà d'aquí a 10 dies aproximadament al pavelló de Cal Balsac. I en aquest cas, Sergi, ho havíem promès abans també, una segona beca aquest any és una mica diferent, ha canviat la normativa i ho farà més atractiu o més al·licient, si més no, pels equips.
Com a mínim hi haurà, exacte, més equips involucrats en la lluita de les parts per la part de dalt, perquè en aquest any seran 5 els equips que jugaran Copa del Rei i no 3, com fins ara, i d'aquests 5, els 4 primers jugaran el play-off descens, primer entre ells i després amb equips d'altres grups, que serà un llarg play-off, però per tant, com diem, Pau, serà una lluita més renyida, perquè hi haurà més equips involucrats en aquesta part alta de la taula.
I d'entrada, a setembre, l'Escola Pia projecte continuista, com has dit tu, l'any passat tercer a la classificació, per tant, amb l'únic entrenador amb el qual hem guanyat la Lliga, en Pedro Donoso, per tant, tot apunta que podrien tornar a estar a les places capdavanteres, i també el Club Natació Sabadell ha fet un projecte ambiciós per intentar millorar aquesta mitja taula alta de la temporada passada, un equip que també aspira a ocupar les primeres posicions. Sergi, gràcies, bona tarda.
Fins ara, Pau.
Hotel Suís.
Queden 3 minuts i mig de programa. Aprofitarem també per agafar la raqueta d'esquash i parlar d'Iker Pajares, perquè ja és a Sabadell després d'un inici de temporada frenètic. El del Malibu Esportiu va arribar a la segona ronda del China Squash Open, un dels grans tornejos PSA, i sense temps de recuperar-se es va plantar a França aquest passat dilluns per participar a l'Open de Nantes. Amb tot el desgast acumulat, va caure a la primera ronda contra el número 48 del món, Youssef Ibrahim, per 10-12 i 9-11. Pajares ha reconegut que va estar a punt de renunciar.
Només arribar vaig tenir un dia per tornar a fer la maleta, per recuperar, per veure amb els meus entrenadors i tornar un altre cop a volar cap a França. I bé, doncs el resultat no va ser ni molt menys el que volíem, però sí, una miqueta l'esperat, no? Vaig arribar tard, vaig arribar molt cansat, moltes hores de vol, vaig arribar amb jet lag, vaig estar a punt de borrar-me del campionat, de no anar-hi, que era contraproduent.
Doncs això, que pràcticament es va presentar a França a última hora i contra la seva voluntat. En qualsevol cas, el del Malibu Esportiu es queda amb la seva participació a la Xina, on va tornar a plantar cara als millors esquaixistes del món. De fet, qui el va eliminar, l'egipci Marc Wanel Shorbagi, és l'11è del rànquing mundial PSA. Pajares fa un bon balanç d'aquest inici de temporada perquè l'ajudarà a seguir escalant posicions en aquesta classificació.
Un inici de temporada molt bo, molt content. Uns bons punts que m'ajudaran a pujar juntament amb l'Open de San Francisco, que es juga a finals d'aquest mes. Sí que calculem que més o menys cap a la posició 37 o 38, que m'hi trobaré en el rànquing del mes que ve. Sí que de moment no podem demanar res més.
Doncs aquesta previsió d'entrar en el top 40 d'Iker Pajares seria la seva millor classificació històrica. Ara 10 dies per descansar a casa i afrontar la següent cita, l'Open de San Francisco, que arrencarà als Estats Units el 24 d'aquest mes. Moment per acomiadar-se perquè arriba molt farcit. Demà el primer Hotel Suís de divendres de la temporada. Tindrem la prèvia d'Òscar Salguero al Mundial Adaptat de Londres. Demà mateix salta a la piscina el del Club Natació Sabadell, el 4% Estils. Diumenge al 100 Brassa, la prèvia de l'Hèrcules Sabadell amb els dos entrenadors, Antonio Hidalgo i Lluís Planagumà, l'habitual dosi d'estadístiques, a més Sabadell Nord de Primera Catalana, Mercantil i Sabadell Joaní de Lliga Nacional i moltes coses més.
Hotel Suís.
Nosaltres abaixem la persiana amb el Toni González, que ha estat a les vies de so, amb el Sergi Parc, a la redacció Pau Ituri, que us saluda en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. Demà s'hi torna a posar a les dues l'Adriana Arroyo. Aquest programa el podeu recuperar, com sempre, al nostre Twitter. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.